Vinga, recta final del programa, uns minutets per parlar amb la Ruth Casavella de la proposta que ens fa avui. Els hem anunciat abans en els diferents sumaris que avui parlaríem de la vàlua artística i històrica del monestir de Sant Cugat, una antiga abadia benedictina, evidentment a Sant Cugat del Vallès, i que es va construir al llarg de 5 segles, des del segle IX fins al segle XIV. Ruth, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Jo hi he estat i la veritat és que és impressionant.
Ah, que sí?
Molt.
Avui volia parlar d'aquest tema perquè a vegades parlem d'obres d'art, de monuments, d'arquitectura llunyanes, però aquí a prop, sí, encara que no sigui el nostre país, doncs déu-n'hi-do els monuments que tenim, i en aquest cas doncs el monestir de Sant Cugat és un dels exemples més representatius del romànic català i de la península ibèrica. Jo te dius, mira, tant en tant anar reforçant el que tenim a prop per si et pots escapar i visitar-ho, doncs crec que val la pena. Però també te l'he triat per un altre motiu.
A veure.
I és que al centre d'art estem preparant, estem treballant un curset que es diu La Clau, ja farem la tercera edició, un curs que té com a objectiu presentar temes bàsics vinculats al món de l'art com unes petites càpsules informatives de diversos temes, sempre com a leitmotiv, com a fil conductor l'art, i aquesta tercera edició la fem sobre l'art romànic, perquè hem vist de que és finalment aquest art dels segles 11, 12 i 13 és un dels arts que crida més l'atenció, que desperta més d'interès. Potser perquè aquí al Centre d'Art també tenim les maquetes d'art romànic i, com et deia, doncs això, farem aquesta formació amb una primera sessió vinculada als conceptes bàsics de l'art romànic i una segona sessió dedicada al romànic del país. Ho fem els dies 6 i 20 de febrer, és una activitat gratuïta i si us interessa només fa falta que ens truqueu al Centre d'Art, al 80-22-55.
Molt bé, fantàstic. Saps de les coses més impressionants, a banda de la façana? El claustre.
El claustre
és espectacular.
És el que deies tu, és, finalment és un monestir construït al llarg de molts segles, amb molts afegits, amb moltes modificacions. Finalment, una de les imatges més característiques d'aquest monestir de Sant Cugat és la seva portada amb una rosassa immensa gòtica. Però jo em voldria centrar en el que és el claustre. El claustre és aquest pati o espai on els monjos podrien recrear-se, dispersar-se una mica. També hi practicaven l'oració, també doncs llegien, tenien molt sovint el costum d'anar llegint mentre caminaven per aquest pati, per als cos que tenen normalment una forma, una planta quadrada o rectangular, i és un espai entre l'interior i l'exterior. Normalment al centre dels claustres hi ha un petit jardí on s'hi plantaven herbes remeieres i també és on hi ha el pou que proporcionava aigua als monestirs. Això és l'exemple o l'esquema bàsic de qualsevol monestir, en el de qualsevol claustre. En el cas del monestir de Sant Cugat també ho tenim, i és un claustre romànic on hi ha diverses columnes, i aquestes columnes a la part superior, que s'anomena capitell, hi ha relleus fantàstics fets per aquests mestres escultors del romànic que van doncs esculpir diversos motius, ja fossin formes vegetals, que podríem dir sense cap significat, però també hi van esculpir motius inspirats en l'Antic Testament, en el Nou Testament, en diverses escenes de Jesús i animals, però no animals representats d'una manera natural, estem parlant finalment de l'art romànic, sinó que estan representats aquests animals d'una manera molt imaginativa, molt creativa. Sovint són com híbrids, com monstres, i també hi apareixen personatges personatges o sers mitològics. Podríem citar que en un dels capitells hi ha sirenes. Si jo et dic sirenes, què et ve al cap? Quina imatge et ve al cap?
Home, un mig cos de dona, mig cos de cua de peix, no?
Sí. És aquesta la imatge que nosaltres tenim de les sirenes, podríem dir la imatge de l'Ariel, del personatge de Disney.
Sí, exacte.
Però a l'edat mitjana les sirenes no tenien aquesta aparença. Eren meitat dones, la part superior eren dones i la part inferior tenien cos d'ocell.
Ah.
Ha canviat totalment. No em facis dir en quin moment canvia, però a l'edat mitjana molt sovint es representaven sirenes, però amb aquesta forma. Part superior del cos, dona, part inferior, ocell, i tenen una connotació totalment negativa. A part de sirenes, en els capitells del claustre del monestir de Sant Cugat hi pots trobar lleons. Lleons que poden tenir un significat positiu relacionats amb Jesús o també amb significat negatiu. tens la, el doble significat. I també hi ha dracs. Dracs, què creus? Que és positiu o negatiu?
Home, depèn de la sèrie que miris. En Joc de Trons, depèn del bàndol en què estiguis. Si estàs en els Lannister, doncs no seria bo. Si estàs en els Targaryen, llavors seria bo.
Targaryen és positiu. Doncs en el cas de Sant Cugat i amb la majoria de representacions medievals on apareix un drac, tu sempre l'has de relacionar, és un sinònim de Satanàs. Per tant, forces diabòliques i connotació negativa. També afegir-te que, a part doncs, de tots aquests elements que pots veure en el claustre, dir-te que l'escultor o un dels escultors que ho va fer, es va atrevir a signar-ho. Això és molt habitual actualment, que un artista signi la seva obra. Des del Renaixement, que els seus artistes han reivindicat les seves creacions. Però a l'edat mitjana, i sobretot al romànic, res de res. Pensa, per exemple, que una de les pintures més importants d'Andorra, les del mestre de Santa Coloma, no tenim ni idea de qui és aquest pintor, qui va fer aquestes pintures. No va signar res, segurament doncs, era analfabet i no va deixar cap document. En canvi, un dels escultors d'aquest monestir es va atrevir a dues coses. Una, a signar. Hi ha una inscripció en una d'aquestes columnes del monestir on diu, afirma, escrit en llatí, Arnau Cadell me fecit, és a dir, que ell ho va fer, aquest senyor, l'Arnau Cadell, doncs es va atrevir a signar. I no content amb això, en un dels claustres, en un dels capitells, es va esculpir ell mateix practicant el seu ofici, l'art de l'escultura. És excepcional, en molt poques ocasions ho trobes això. I ho tenim doncs, relativament aquí al costat i ho podem veure. Però tu te'n vas per Europa, dius, vaig a fer la ruta dels monestirs romànics. Doncs difícilment trobaràs la signatura d'un dels seus autors. Mm-hmm. Doncs dir-te més coses. A part del claustre, que també pots visitar, pots fer el recorregut per algunes de les estances del monestir, que estan molt restaurades, perquè tu pensa que l'any 1835 el monestir va quedar en desús, els monjos van sortir per potes amb motiu de la desamortització i es va quedar bastant malmès, però s'hi han aplicat diverses restauracions, múltiples intervencions i actualment ho pots visitar conjuntament amb el Museu de Sant Cugat, és a dir, que tens una visita força completa. L'únic que hi ha un problema, tota la riquesa que hi havia a l'interior d'aquest monestir, retaules, mobiliari de fusta, peces d'orfebreria, ivoris, tot això, doncs al llarg del temps, entre expolis i peces que s'han venut, doncs en queda molt poc.
Déu-n'hi-do.
És una història d'aquestes que molts monuments pròxims han patit. A França, ja sigui a causa doncs, de la Revolució Francesa, que doncs, molts monuments es van destruir, i a la zona doncs, de Catalunya i Espanya sí que hi ha amb aquest procés de desamortització al segle XIX que s'agafen doncs, les propietats de molts ordres monacals, se'ls hi retiren, se'ls hi agafen i això provoca que monuments, com en aquest cas el de Sant Cugat, doncs, quedessin molt malmesos i evidentment ja et pots imaginar que devien entrar i saquejar tot el que van trobar a l'interior d'un dels monestirs més rics del comtat de Barcelona. Mm-hmm. Clar, perquè tu comentaves que el monestir data de finals del 9, principis del 10.
Allà va començar a construir i va acabar-se, o considerat acabar-se, el 14.
Vull dir que... El 14. Però t'haig de dir que el monestir abans ja té precedents, podríem dir. Mm-hmm. Perquè el monestir està situat, està construït en una zona on se sap, gràcies doncs, a les recerques arqueològiques, que hi havia doncs, una construcció d'època romana i també hi ha elements arquitectònics, restes d'una petita construcció paleocristiana. Això vol dir...
Això era molt habitual, no, Ruta? Ens vas dir, em sembla.
Exacte. Remarcar que això no és gens estrany, lo de la signatura de l'escultor sí, però això no. Jo m'imagino que aquesta gent, quan començava a construir, deia... Anem a aixecar un monument romànic, un monestir romànic, en un lloc estratègic, un lloc ben orientat, i molt sovint el que feien era aprofitar doncs, ja una antiga construcció, en aquest cas d'època romànica, d'època romana. És molt habitual. A més, aprofites els materials, així no has d'anar a buscar pedres o a buscar marbre, si ho tens allà, per què no aprofitar-ho?
Doncs sí, evidentment.
Jo crec que és pràctic.
Evidentment que sí.
I l'art romànic és molt pràctic. Després ja ve la decoració, aquests capitells que dèiem esculpits, aquests arquets cecs, aquestes bandes llombardes, però en base és un art funcional.
Segur que sí.
No estaven per punyetes.
No, no, això és evident, en aquella època és evident. I com dius tu, quan havien de fugir per potes, fugien sense oblidar-se de si havia tardat un, dos o cinc segles a construir-se la casa on estaves vivint.
Sí, bueno, clar, jo suposo que hi ha parts com la sala capitular, que és molt antiga, que data del segle XI, si mal no recordo, però hi ha parts del monestir posteriors, del segle XIV, del segle XV i modificacions fins al segle XIX. L'únic que sí que és veritat que el 13-14 va ser un moment de gran esplendor d'aquest monestir i després, a poc, va anar caient en decadència. Va tenir menys terres, menys zona de domini, va anar, podríem dir, va anar baixant la seva influència.
Segur que sí. Nosaltres que il·lustrem sempre musicalment, i avui la Ruta ens ha proposat doncs, una música d'un senyor que va néixer l'any 1400, concretament, a França, un dels compositors més destacats de l'escola anomenada franco-flamenca, que es deia Gilles Vinchois. Aquest senyor va escriure doncs, diversos temes musicals i estan interpretats per l'ensemble Gilles Vinchois, amb direcció de Dominique Bellart, un conjunt de cançons medievals d'amor i de pèrdua, com d'amor i de dol, uh-huh, que estan recollides en un treball compacte que es diu Medieval Songs from Love and Lost.
Una coseta més, si algú sí, del que ens ha escoltat està interessat a visitar el monestir, que sàpiguen doncs, que es pot visitar a través del museu, és amb accés de pagament, però hi pots accedir sense molts problemes, i trobareu més informació a la pàgina web de www.monestirsantcugat.cat.
Fantàstic.
Horaris, tarifes, etc.
Ens quedem amb aquesta informació de la Ruth. Moltíssimes gràcies, Ruth.
Ja res,
recordarem el tema aquest de les píndoles artístiques, eh?
Bueno, ara tenim aquestes dues sessions i a la tardor del 2018 hi tornarem amb nous temes.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Ruth.
De res, una abraçada.